Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. L'Audiència de La Corunya condemna a penes d'entre 10 i 24 anys de presó 4 dels processats per l'assassinat del jove Samuel Luiz a La Corunya el 2021. Només aprecia l'agreujant d'homofòbia en la conducta del principal acusat, Maria Núria Rebetlle.
Bona tarda. Diego Montaña, que va reconèixer haver començat a agredir Samuel, és el que té el càstig més alt, 24 anys de presó, amb l'agreujant de discriminació per odi, ja que va dir a la víctima «et mataré, maricó de merda». Durant el judici va assegurar que anava molt begut i que el va començar a agredir perquè es pensava que l'estava gravant amb el mòbil, no perquè fos homosexual. Alejandro Freire i Acayo Amaral, que a més va robar el mòbil de la víctima, se'ls condemna a 20 anys de presó per participar activament en l'atac. El darrer condemnat és Alejandro Míguez, que si bé no va tenir una acció directa, se'l castiga amb 10 anys de presó com a còmplice, ja que estava amb el grup i no va facilitar la fugida de la víctima. Maria Núria Rebetlle, Catalunya Ràdio Barcelona.
Més notícies, Vicent Mifsud.
La periodista italiana detinguda durant gairebé 3 setmanes a l'Iran ha arribat al seu país després de ser alliberada. Cecília Sala va ser acusada d'haver violat les lleis de la República Islàmica sense més detalls. Segons alguns mitjans, la seva detenció té relació amb la d'un enginyer iranià empresonat a Itàlia i reclamat pels Estats Units per suposades activitats terroristes. S'apunta que l'Iran ha fet servir la periodista italiana com a mètode de pressió per aconseguir millors condicions per al seu ciutadà o per evitar que l'extradeixin als Estats Units.
La vacunació contra la grip redueix a la meitat del risc de morir per la infecció, sobretot en persones més grans de 65 anys. És una de les conclusions més destacades d'un ampli estudi liderat per la Universitat Seu San Pablo de Madrid. Estalisnau Nistal és un dels responsables de la investigació.
En el caso de la prevención del riesgo grave de llegar al hospital o de tener una infección grave que te pueda comprometer la vida, la vacuna es muy buena a la hora de prevenir ese riesgo grande de complicaciones y de morir, sobre todo en las personas de más riesgo.
La Guàrdia Civil ha intervingut més d'una tona de cocaïna al port de Barcelona amagada entre sacs de cigrons en un contenidor procedent de Mèxic. L'operació s'ha fet conjuntament amb el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària. El contenidor es dirigia cap a Israel i estava amagat amb una tècnica anomenada el ganxo sec. Consistix a introduir droga en un contenidor que transporta mercaderia legal i després recuperar-lo abans que sigui entregat al seu client. Ho explica Alberto Damaso, de la Guàrdia Civil a Barcelona.
Eso es cuando acceden al contenedor marítimo sin el conocimiento de los remitentes o los destinatarios legales en algún punto del trayecto. Introducen la carga ilegal, en este caso la droga, y luego la recuperan antes de que llegue a su destino, reemplazando los precintos originales por falsos para pasar desapercibido.
Un jove de 17 anys ha mort després de ser apunyalat al pit quan sortia de l'Institut de Gerena, a Sevilla. El presumpte autor dels fets, un noi major d'edat, ha fugit. El 112 d'Andalusia ha rebut una trucada d'alerta a 2:45 de la tarda explicant l'atac que ha passat al costat d'una parada d'autobús. De fet, la víctima ha intentat pujar al vehicle que estava arribant, però li ha estat impossible i ha caigut desplomat. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil, la policia local i els serveis sanitaris, a més d'un helicòpter del 061. La Guàrdia Civil ha obert una investigació. La cineasta barcelonina Lola Salvador, creadora de guions per pel·lícules espanyoles com El crimen de Cuenca o Las bicicletas son para el verano, rebrà el Premi Ricardo Franco 2025 que atorga l'Acadèmia de Cinema Espanyol en el marc del Festival de Màlaga. El guardó es va instituir l'any 1999 per distingir els professionals de les diferents especialitats del cinema. Lola Salvador el rebrà durant la 28a edició del Festival de Cinema de la Ciutat Andalusa del 14 al 23 de març. Guionista, però també escriptora, directora, productora i professora, Lola Salvador, de 86 anys, és reconeguda pel jurat per la seva qualitat artística, pel seu compromís amb la memòria històrica i la identitat cultural i per abordar temes complexos amb un enfocament humà i valent. Esports, Ruc Vilà.
El Barça juga avui la primera semifinal de la Supercopa masculina de futbol. Ho fa l'Aràbia Saudita contra l'Atlètic Club. El partit és a les 8 i podeu seguir la transmissió a partir d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Hansi Flick no pot comptar pel partit d'avui amb Dani Olmo ni Pau Víctor, que continuen sense fitxa. A la Copa del Rei, el sorteig de quarts ha aparellat l'equip blaugrana amb el Betis. El partit serà la setmana que ve, a partit únic a Montjuïc. Un grup de 19 socis del Barça denuncia la junta directiva davant la comissió de disciplina del club perquè consideren que ha causat un dany reputacional i econòmic amb l'afer de la no inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor. Demanen la inhabilitació a perpetuïtat del president Joan Laporta i 5 directius. Encara en futbol, exjugador basc Ander Garitano s'incorpora a l'àrea esportiva de l'Espanyol que dirigeix Fran Garagarza. En hoquei patins, el golejador del Tordera, Marc Torra, ha anunciat que a final de temporada es retira. Torra té 40 anys i ara juga a l'Oliverense. A l'Eurocup, el Joventut rep avui el Besiktas turc a 7:45 a la Lliga Femenina d'Handbol. Avui Vera de Sant Sebastià Granollers a les 7, partit de la 12a jornada de la Lliga. I ja ha acabat la quarta etapa del Rally Dakar, la primera de l'etapa marató. En motos, Edgar Canet continua liderant la categoria de Rally 2.
Fins aquí les notícies.
La vida són preguntes. També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així ara.
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb el Vicent de Carot.
Passen 7 minuts de les 5 de la tarda i estem fent una cosa molt faltona.
Molt.
Diguem-ho. Estem desinfectant ara mateix on ha estat Biel Durant.
Bueno, faltona.
No, però només
sembla que hagi mort, ja.
Només falta dibuixar la silueta amb guix blanc.
La veritat que està fora, Biel Durant. No està a l'estudi, està al carrer i és on hi és.
Moltes gràcies. Han baixat de l'equip de neteja. Moltes gràcies per... Èrica, moltes gràcies per venir a treure'ns el susto de sobre, eh?
Gràcies, Èrica.
Gràcies, Èrica.
Desinfecta't bé tu ara.
Ai, per favor, pobra Èrica. I aquí netejant tots els mànecs que ha trobat en Biel Durant, perquè ja el tenim a fora. Biel Durant, bona tarda.
Jo, perdoneu una cosa, fa com un gosset abandonat, em teniu aquí, al mig.
Mai no
ho. O sigui, m'heu fotut aquí darrere el vidre. Jo, riscos laborals no els passem. Per què? Jo he vingut a treballar amb conjuntivitis infecciosa i ha vingut una persona a netejar malament, perquè jo no hauria de vingut, i ara a sobre vinc i em foteu aquí fora a menys 5 graus de temperatura. És a dir, ni una cosa ni l'altra, no estem anant
per
la...
Però a veure, ho fem per la nostra salut, perquè recordem que tenim el José Lamarca, oftalmòleg de la clínica Barraquer Punxat. José, bona tarda.
Hola de nou.
Hola de nou, estimat. Escolta'm.
És que, perdoneu, no ho sabeu, que el Biel és molt hipocondríac i has dit, sí, això de l'orella, uf, sí. Mira, aquí espera, ha espera. I està convulsionant.
Anem per passes. Ara anem a l'orella, que pateix una miqueta més en Biel. Parlem, siguem egoistes i anem, parlem de nosaltres. Nosaltres ara, José, el que hem fet és desinfectar tota la zona on ha estat en Biel Durant, deixar obert una estona i enviar en Biel Durant a fora, a l'exterior.
Lluny. Tàctica prestige, sí. És a dir, fora.
Ens hem, és a dir, amb aquests 40 minuts que hem estat junts, ja estem en risc de tenir contagiats els nostres ulls?
Digue'ns que no.
Mira, teòricament la resposta és que és exactament el mateix que la Covid. Hòstia. Amb la qual cosa, teòricament, sí. Tot i que heu fet molt bé. Heu fet molt bé perquè el més important és ventilar i netejar. I una de les tasques que seria molt evident també és el tema de l'ús de la mascareta, no?
Per una cosa d'un ull, és que esclar...
Sí.
Jo no havia vist tant gent tan hidroalcohòlic d'aquests des del 2020, eh?
Sí. Sí. Hem intentat tirar l'ull, però no s'ha deixat.
D'acord, arribats a aquest punt, jo crec que ja hem pringat, però bueno, almenys no el tenim aquí dins, pobret, el tenim com un gosset aquí al vidre de la ràdio. José, ell ha dit, em fa mal l'orella també, què pot... i tu has dit, ui, ai, què ai. Pot ser això?
Mira, clar, en principi les infeccions víriques a vegades donen això, no? Donen manifestacions a diferents llocs alhora, no? I per norma general... la gent que s'hi troba a vegades inclús té malestar a la faringe, és a dir, que no és només...
Diu que sí, fa que sí.
Ara que ho dius?
Sí.
Fins ara no ho havia notat.
Estic la Biel, també.
Deixeu
home,
parlar l'expert, per favor.
Bastant clau és el tema del gangli. L'aparició d'un gangli per davant de l'orella o al darrere a vegades, això és molt típic d'una conjuntivitis vírica. Això és molt típic.
La mare que el va matricular, ara només em faltava això, agafar conjuntivitis.
Marxaria sol, això, doctor?
Segur.
Sí,
segur. El que et puc garantitzar és que marxa sol i, a més, que això és exactament igual que una grip. La qual cosa, tu ara, per exemple, aniràs a urgències, rondaràs mil llocs...
T'esperaràs 3 hores allà assegut.
No, i no et donaran, a més, una solució bona, perquè et donaran mil potingues, però realment això realment acaba tardant més o menys entre 10 i 14 dies.
No et pot venir a veure tu i fer una connexió online, així?
Hombre. Bueno, pot vindre directament a urgències i l'esperem encantat.
Vés-hi, Biel, vés-hi.
A la barraquem, ara vinc.
Ara.
Sí, home, sí. T'esperem sense cap mena problema i t'expliquem una mica més en detall.
Ah, perfecte. Gràcies. Doncs quedem així, però posa't mascareta, Biel, per favor, t'ho demano.
D'acord? Genial.
Doctor José Lamarca, oftalmòleg de la Clínica Barraguer, t'agraeixo moltíssim, moltíssim que hagis atès avui la trucada a la tarda.
Res, faltaria més.
Si envia el va cap allà, l'envio amb un equip, que es pugui connectar després i em fas el diagnòstic en directe, d'acord?
Ja directe.
Gràcies, José. Una abraçada. Fins ara.
Adéu.
Em poso una escafandra.
Però vols anar cap allà o no?
Un taxi, no?
No, jo ara aniré. Ara us torno el micro i a la Barraquer on te pugui.
Però vés a la Barraquer que t'ho faran de gratis, home.
Home, sí.
Tu prova-ho, posem-li un taxi que vagi cap a la Barraquer.
Heu penjat, producció, però el teu cigarrat és apagando, perquè és diferent,
I en Durant, si et decideixes anar a la Barraquer, ara de seguida parlem, d'acord?
Tu paga Catalunya Ràdio,
Va, vinga, canvio de tema, perquè no sé si vosaltres feu servir ampolla reutilitzable per l'aigua, si la porteu a sobre, si...
Vas a parlar de fongs,
no? Jo i els meus fills.
Joder, és que la veritat.
Jo i els meus fills.
I la rento menys del que s'hauria de fer, i estic morta.
Carlos, aquesta ampolla que camina sola, de color lila, que ja té els dibuixos esborrats, cada quan la rentada?
Doncs mira, la setmana passada ho vaig fer, perquè...
Feia 6 mesos que no ho feies, És la rentada del 2025, ja.
Exacte,
és
aquesta.
Ara mateix, a la tarda de Catalunya Ràdio, ens disposem a donar resposta al que necessiteu. Podem saludar la Mari Carmen Vidal, ella és catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona. Mari Carmen, bona tarda.
Hola, bona tarda, bon any.
A veure, bon any, estimada. La pregunta del milió, que ara en Carlos deia que havia rentat l'ampolla després de no sé quants mesos. Cada quan hem de rentar aquestes ampolles?
A veure, cada quan rentaries un got per veure?
Mare meva.
Hosti. Mare meva. Ja no cal seguir l'entrevista.
Cada vegada que fem servir l'ampolla.
A veure, l'ideal.
L'ideal.
Passa que a vegades l'ideal no és el que fem, seria rentar-lo cada dia. És obligatori rentar-la cada dia si, a més, si en lloc d'aigua posem un cafè en llet o si posem un suc o si posem alguna cosa que sigui més que aigua. Llavors sí, perquè aquí sí que queden restes del producte, que és un niu de cultiu perquè creixin microorganismes.
És a dir, és més el producte
si
que la nostra saliva.
Cura, perdona?
Que la nostra saliva també deu contaminar, no?
La nostra saliva, la boca, i pensem que normalment beguem moltes vegades quan estem també dinant i tenim restes d'aliments, que sense voler partícules petites de l'aliment poden caure a dintre i allà és el substrat, és l'aliment també per les bacteris.
Hosti, tu com estem avui, Veníem de la conjuntivitis vírica i anem aquí,
Tampoc es tracta d'espantar ningú, Però sí que és veritat. Què hem d'associar? No. El que volia dir és que hem d'associar que això és un estris com pot ser un got. I que, per tant, s'ha de tenir les mateixes precaucions d'higiene que faries en un got.
Clar.
Si tinguéssim una cantimplora o una ampolla d'aquestes d'aigua transparent i veiéssim el pozo que queda, segurament no moria.
Hòstia, ho sento fatal, perquè els meus fills...
Que, clar, com moltes vegades són de color, opaques, que són opaques, que no veiem aquell a l'interior, doncs clar, no som conscients.
Mari Carmen,
només som conscients quan queda...
Aquest fons que queda així com brutot, l'hauríem de rentar amb algun raspall especial, entenc.
Si queda molt enganxat, sí. O sigui, si això es fa dies que no la renta, si s'ha enganxat, s'hauria d'assegurar que l'estàs traient. A veure, tornem al sentit comú. O sigui, si agafem un got i el deixem uns quants dies en un resta d'alguna beguda, després si li passen aigua, en l'aigua només fem una esbandida ràpida, no surt. L'has de posar una mica de sabó i has de posar amb el raspall i has de rascar. Vale? Si només és aigua i la rentem cada dia, no hi haurà aquest pos i no serà tan difícil.
D'acord, per tant, les haurem de rentar cada dia. És independent del material que estiguin fetes aquestes ampolles, vidre, acer inoxidable, etc., és el mateix?
En principi, pel que jo sé, que no sé si hi ha algun estudi que digui el contrari, pel que jo sé és bastant independent. És més important el que, per exemple, jo que sé si és una de ferro, una de material metàl·lic que s'ha fet un cop, que llavors, clar, si queda alguna, com es diria, algun
no
quedat.
Algun boing, no?
Sí, algun boing allà. Pot ser que sigui més difícil de rentar i que els bacteris se quedin allà d'alguna manera fent com un fil enganxats, no? I llavors sí que s'hauria d'assegurar. I després és molt important també el tap.
El tap?
Clar, perquè el tap, sí, a vegades no es presta atenció a això, i en el tap, en la rosca, sigui de plàstic, sigui del material que sigui, allà també pot haver-hi brutícia, que la podem veure si són fongs, es veu més fàcilment, no? Però el tap el podem tocar en les mans. Mans que han tocat, sabe Dios què.
A l'ull del Biel, per exemple, no? A veure, obrim a preguntes. Anna Ayala.
Sí, jo tinc una consulta personal. Jo vaig en bicicleta habitualment i porto una cantimplora d'aquelles que tenen el can català correcte, en direm un pitorro,
sí,
que pugen i baixen.
El pitorre.
Allò com carai es renta, com carai es fa net, perquè em trobo que cada X, no diré quan és l'X, el que faig és llançar la cantimplora i comprar-ne una de nova.
És, a veure, el pitorrillo significa una complicació afegida.
Ja, que
m'has de posar el rentaplats.
Per la mateixa raó, ja... A veure... Hem de diferenciar molt si és aigua només, vale? Que si és una cantimplora que la fem servir per vosaltres.
En aquest cas és aigua només, però clar, és aigua, saliva...
S'ha d'esbandir i s'ha de netejar amb més cura. O sigui, jo diria que com qualsevol got o qualsevol estri de casa que faci servir per menjar.
Clar, clar.
És que ara no vull fer una de les preguntes que vull fer, perquè sabeu que ara s'han posat de moda aquests gots grossos que mantenen la temperatura,
sí,
i que van amb unes canyetes, amb unes palletes incorporades.
Ui, això no ho fas net.
Entenc que aquesta... Clar, és que com rentes aquestes palletes?
Jo això amb un netejador de flautes, a vegades.
Sí, però...
O de biberons.
A veure, Mari Carmen...
Si es poden ficar al rentaplats, en la temperatura del rentaplats, es moririen els bacteris. Afortunadament, els patògens, que serien els que es preocupen, dintre dels bacteris hi ha patògens i no patògens, eh? Els que ens preocupen, que són els patògens, són més sensibles a la temperatura i a qualsevol detergent o àcid que posis per rentar-lo, no? I, per tant, si el podem ficar al rentaplats, que ho hauria de posar en el producte, en l'etiqueta, on sigui, això seria una solució, de posar la rentaplats, clar, i rentar-lo. Aquests que són que aguanten l'escalfor tenen potser una miqueta més de risc, en el sentit que us explicaré ara, no? Perquè els microorganismes, clar, a temperatures baixes inhibeix el creixement, vale? Per tant, en la nevera, sí, la poden aguantar més. No creixen, no es multipliquen tan ràpidament. Uh-huh. Quan s'escalfen a temperatures per sobre de 60 o 70 graus, es moren, aquests patògens. Clar, aquests productes que mantenen el producte calent, vale? No està a una temperatura de 60 graus, està a una temperatura que pot ajudar a que creixin microorganismes. I, per tant, aquí s'ha de tenir una mica més de cura, de ser més net. O sigui, la higiene aquí has de posar una mica més. Vale? Perquè sí que aquesta temperatura que mantenen pot afavorir el creixement de microorganismes.
I, Mari Carmen, si compartim l'ampolla, de vegades que dius, no, amb un fill, per exemple, que tu, Carlos, amb els teus fills, deus compartir l'ampolla. M'imagino que hi ha més risc, no?
Intento no tocar.
Comparteixes un got. A veure, és que tampoc has de posar extremistes, eh?
Clar.
Si tu tens una persona que està malalta al costat, vale? Oi que ja per precaució diries no, anem a ser prudents, sinó en principi també, o sigui, el nostre organisme té defenses, afortunadament. O sigui, a l'acidesa de l'estómac la majoria dels microorganismes es moren, a no ser que hi hagi una quantitat immensa, i per tant tampoc cal ser ara tan escrupulosos que diguis no. A veure, si una persona està malalta, evidentment millor precaució, i sobretot precaució per part de persones que puguin tenir jo que sé, una persona que està immunodeprimida, que té menys les defenses més baixes, aquesta persona sí que ha de tenir una mica més de cura per no contagiar-se. Una persona sana, jove, forta, a veure, compartim moltes coses. Si anéssim amb aquesta precaució és que no podríem viure. O sigui, una mica de sentit comú.
Clar, perquè una pregunta sobre aquestes bactèries o aquests microbis que es podrien trobar a l'ampolla, el que sigui, la transferim de la nostra boca. Clar, molts d'aquests, això, acaben al nostre organisme. Pot ser que alguns d'aquests acabin formant part d'aquesta famosa flora intestinal o d'aquests microorganismes que viuen dins del nostre cos i que tinguin algun benefici?
Afortunadament, els microorganismes normalment, com deia abans, en l'acidesa de l'estómac es moren i no arriben. Els microorganismes que creixen a la microflora són microorganismes que, diguem, creixen a partir de la matèria prima que li dona els aliments, un tipus de fibra, no?, que fa que es produeixin. Vale? Sí que hi ha, a veure, però és que no crec que... Els probiòtics sí que són microorganismes que poden resistir les condicions gàstriques de l'estómac i arribar a la flora intestinal. I aquest sí. El que passa que dintre dels contaminants que podem trobar, jo que sé, per unes mans brutes o per un... Aquí probiòtics en principi no n'hi haurà. Hi haurà hi haurà microorganismes banals que normalment, salvo que la persona tingui problemes de salut, o sigui, a nivell de l'estómac es moriran. Uh-huh. M'explico. O sigui, pensar, o sigui, donar-li la volta tant a l'extrem de pensar que els bacteris que poden estar en les ampolles ens ajudin a la microbiota, jo això crec que no.
Carlos, no et fliquis, bàsicament.
Estaria molt bé, seria una nova font de probiòtics, però em sembla que de moment no s'ha demostrat que sigui així.
Per tant, en resum...
A tu t'ho diran molt, les transversals. Això són defenses, anirà bé el fetus, tot.
Això m'ho dius tu només.
Sí, exacte.
I és mentida. Vull dir, bàsicament, és mentida. Diu, no, estàs fent un fill amb un sistema immunològic molt fort, per això estic constipat i no em poso mascareta al teu costat. Gràcies.
Robocop.
Gràcies. Vaig passar unes vacances molt maques. En resum, el que ens deia la Mari Carmen Vidal, catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona, és tractar-ho com un got, bàsicament rentar-ho dia a dia. Si hi ha aigua, mira, doncs rentar-ho una mica
podem, menys. Si n'hi ha aigua i passen dos dies, no passarà res, perquè també podem veure un got.
Exacte.
No és el més recomanable. O sigui, aquí tampoc cal ser una mica massa escrupuloso. Si hi ha algun producte, un suc, un batut, un cafè amb llet, llavors sí,
llavors
cada
sí.
dia.
I rentar sobretot bé els culs, les palletes, posar-les al... Les palletes i els pitorritos, com ha dit l'Anna Ayala, posar-los al rentavaixelles i els taps, els taps. Atenció als taps. Sí, perquè netegem l'ampolla i no el tap.
Les mans toquen de tot.
Clar.
Vale? I pensem que no estem en un ambient estèril, o sigui, estem rodejats de microorganismes. Mm. I, per tant, aquí per evitar riscos, millor sí, rentar-lo bé.
Déu-n'hi-do la tarda que portem, eh? Estàvem parlant, saps què passa, Mari Carmen, que estàvem parlant justament de...
Conjuntivitis
vírica, sí. I ara venim a parlar d'això. A mi m'està començant a picar tot el cos, eh? Només falta que fem un tema de polls i ja ho acabem de tenir tot sencer. Mari Carmen Vidal, catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
Una abraçada a vosaltres.
Ara, adéu, adéu. Déu-n'hi-do, no us pica tot?
Una mica.
Anem de temps, de mala pitjor.
I ara ja estic pensant, tu estàs tocant molt això i enviar l'abans de segon dia. Sí.
Jo crec que començo a tenir febre.
M'acaba de posar
gel. Home, tira.
A veure, jo m'he assegut al costat del Biel, sí. I estic assegut al costat del Baraiber. I la seva ampolla s'està apropant perillosament a mi.
Dóna'm això del gel hidroalcohòlic.
Desinfecta'm a mi, directament.
Passa't una dutxeta amb això i a veure què tal funciona.
Endavant.
Va, vinga, que acabarem amb una bona notícia. El 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio. I un any més, Catalunya Ràdio, venim a casa vostra.
Ja t'ho dius ara.
Sí, que anirem a casa d'algú. L'any passat vam estar...
Al Macelles.
Ai, com em va agradar el Macelles.
El licor, el limonet. Sí.
Ja estàs destacant el licor, no?
Ens van posar licor, ens van tractar superbé a casa dels oients.
Vam fer conduir Òscar Broc per la plaça de
l'Ajuntament. L'hem liat una mica al Macelles, eh?
Sí. I el concurs de la Villa Catalana.
Oh, quan llançava les villes Marta Pontnou.
Oh, boníssim.
Gairebé trenca uns vidres d'una casa, però bé.
Doncs un any més, com des del 2017, portem la ràdio, els programes, els portem a casa vostra. Busquem cases singulars, llocs emblemàtics, que tinguin alguna història, històries que ens agradin, que ens frapin. Entreu ara mateix, si teniu una casa o un espai així, a catradio.cat i allà veureu un apartat que posa Dia Mundial de la Ràdio i ens expliqueu per què hem d'anar a casa vostra. Quina història teniu amb la ràdio com a protagonista? Per exemple, veu conèixer la vostra parella a través de la ràdio.
Imagina't.
Jo què sé, la ràdio m'ha salvat de... Que això ens ho diuen molt, no? Ens fa molta companyia. Expliqueu-nos la vostra història amb la ràdio. En definitiva, ens heu de dir
per què us hem de triar vosaltres. Teniu temps fins al 22 de gener, per tant...
Oh, sembla que falti molt i no,
i no falta gaire, eh?
Som-hi, som.
Diria els dies, però com que no sé fer la resta...
No, perquè vam fer lletres en el seu dia i es nota.
14 dies, no? 14 dies. Entreu ara mateix a catradio.cat. Recordeu que el dia 13 de febrer farem tota la programació fora de la ràdio, recorrerem el país, acompanyarem els nostres oients des del matí de Catalunya Ràdio fins la nit dels ignorants. El Dia Mundial de la Ràdio, la tarda, també sortim. Voleu que vinguem a casa vostra? Doncs catradio.cat. Entreu allà, a la pestanya, a l'apartat on posa Dia Mundial de la Ràdio, i digueu-nos per què hem d'anar a casa vostra.
Ara m'imagino tot de gent que vol que vinguem a casa seva comprant desinfectant. I després del que he sentit, nen, escolta'm, compra desinfectant, que aquesta gent portarà un virus.
Vull que vinguin,
però portarà un virus.
T'imagines que ens reben amb mascaretes?
Home, sí, sisplau, una performance. Rebeu-nos així.
Estel Soler està patint ja, eh?
Sí.
Fa estona.
Has vingut amb Biel abans al cotxe?
No, ara estaria, ja estaria, necessitaria un desfibrilador, ara.
No ho sabia, ara.
Ai, senyor,
en fi. Ha anat aquí dalt, m'ha dit que ara, quan surti, ens trobem allà.
No el trobis?
Si és el... No sé, l'he d'anar a convèncer que vagi el metge, perquè exacte, ho escamparà per tot Catalunya, això.
Ai, senyor, Anna Ayala, Estel Soler, Fran Domènech, Carlos Baraiber, moltes gràcies.
A vosaltres, demà, com sempre.
Hem de dir qui guanya, per cert. Qui s'emporta el lot de galetes Virgínies?
Escolta, més que estàvem parlant de solucions per treure el gel, hi ha gent que agafa ampolles d'aigua i un tros del plàstic del CD, com la Lluïsa, i rasca i treu el gel. I la Mercè diu que als anys 90 ella ho feia, però amb cintes de caset.
Amb les tapes, serà?
Sí, amb la tapa de la cinta.
Ah,
sí,
amb la cinta, dic, hòstia, no, quina feinada.
Amb la tapa del caset. L'Ingrid, que ens està escoltant des del Berguedà, diu, res de plàstic, res de patates, res de tonteries.
Què?
Rascleta de metall... i trec tot el gel.
La de la vidrosceràmica.
Finlandesa, sí, sí.
Pots, una mica. Ho has de poder fer amb el vidre al cotxe. El que fas que has d'anar amb compte.
Estel?
D'acord.
Qui se l'emporta, el premi?
Doncs mira, se l'emporta la Isabel, que diu que retira el gel dels vidres amb alcohol de 96 graus i després hi passa un drapet i, escolta'm, queda ben
net. Enhorabona,
Isabel.
Ni ulls vírics ni coses rares. Va, nosaltres fem una pausa i a la tornada parlem d'addiccions al joc entre els més joves.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
En Titó se'n va d'excursió a l'Àrtic.
Oh, quin fer! Mira, és una morsa.
Troba el llibre a la botiga Trescat i els punts habituals.
L'amor és el batec de l'univers sencer. Torna al Liceu la Traviata de Verdi, una de les òperes més estimades de tots els temps. Del 17 de gener al 2 de febrer. Entrades a liceu.cat.
De dilluns a divendres a les dues, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
Encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
A les taules nostres hi ha també el personatge contrari, l'antagonista del cunyat, que és el tiet. El cunyadisme és de dretes, el tietisme és d'esquerres. El cunyat troba que Trump és un home fet a si mateix. El tiet troba que és un monstre. El cunyat, en fi, fa esmorzars de forquilla, on es menja un senglar. El tiet fa brunch, on es pren un smoothie.
Catalunya Migdia, de dues del mig dia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Dos minutets i seran dos quarts de sis de la tarda. A Els jocs i les apostes en línia entre els joves es disparen.
Bueno, aposto esporàdicament, no? Sobretot així partit senyalat, no? Com podria ser un clàssic o uns quarts de final de la Champions, semifinals. I bàsicament el motiu principal és perquè el visc amb més intensitat, no? O sigui, amb més nerviosisme, amb més ganes.
Acabem de sentir en Jordi. Com ell, més de 500.000 de nois i noies menors de 25 anys van fer apostes online durant el 2023, això segons un estudi de la patronal espanyola del sector del joc. I un altre estudi, en aquest cas, del Ministeri de Sanitat. Fa un toc d'alerta, diu que un 23,5% dels joves que juguen diners en línia, tots aquests poden desenvolupar una addicció. I avui ens volem preguntar quines repercussions pot tenir el joc en línia en la salut mental dels joves i com es pot prevenir i tractar. Li demanem consell a la Cristina Martínez, doctora en psicologia i experta en addiccions. Cristina, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvinguda a la tarda de Catalunya
Ràdio.
Moltes
gràcies.
Ara em fa molta gràcia tenir-la aquí perquè la Cristina no ho sap, però jo la segueixo des de fa molt de temps a xarxes.
Ai, quina il·lusió.
A Instagram, concretament. I ara quan l'he vist entrar dic, ai, per favor, fenomen fan, eh? Cristina, evidentment, tenir mòbil facilita les coses, no? I no precisament en el bon sentit.
I tant. Mira, al final, la irrupció dels jocs online el que ha fet és precipitar que una gran quantitat de persones acabin iniciant-se en els jocs d'atzar online, i no només els jocs d'atzar, sinó els jocs online en general, i això acaba doncs, fent que quan tu tens un joc més disponible i més accessible i més fàcil, més persones hi participen i, per tant, més persones poden acabar desenvolupant una addicció.
Et volia preguntar, clar, es podria dir que la primera addicció ja és el dispositiu mateix, abans d'arribar als jocs, eh? Bueno, en el mateix mòbil o
clar,
no?
El mateix mòbil ja és un dispositiu que és tan sumament atractiu, té tants estímuls i tantes coses per fer-hi, que al final acaba absorbint a les persones. Jo penso que tots, qui més qui menys, ens trobem sovint desbloquejant el mòbil sense haver de fer absolutament res.
Desbloqueges, no mires res?
Exacte.
Desbloqueja, però, què estic fent?
Perquè he agafat el telèfon, no? Però és
el vici, no?
Exacte, és la força de l'acostum. I clar, si a això li sumem doncs, que les persones poden accedir a aquests jocs d'atzar online, doncs imagina't el perjudici i el perill que tot això pot arribar a comportar. Mira, fixa't una cosa. Quan va entrar en vigor la llei d'ordenació del joc, que això va ser, si no recordo malament, el 2011, això el que va suposar va ser doncs, un increment brutal de la publicitat dels jocs d'atzar online. Clar, quantes més persones van conèixer doncs, aquesta modalitat de joc, més persones s'hi van iniciar, més persones s'hi van enganxar. Clar. Nosaltres a l'Hospital de Mataró, jo he treballat durant 18 anys a l'Hospital de Mataró, ara fa 3 que no hi soc ja, però vam veure doncs, com aquesta llei d'ordenació del joc va incrementar d'una manera brutal la quantitat de persones que demanaven ajuda per ser addictes precisament a aquesta modalitat de joc.
Clar. Hi ha un abans i un després, no sé si m'ho confirmes o no m'ho refutes, eh? O m'ho refutes. Hi ha un abans i un després de la pandèmia en l'àmbit de les addiccions del joc en línia?
Jo diria que no. La meva sensació és que no. Si bé durant la pandèmia es van beneficiar moltíssim els addictes al joc presencial, clar, recordem que en aquell moment es van tancar els bars, es van tancar restaurants, es van tancar els casinos, i això va ajudar molt a les persones que eren addictes a jocs presencials. Però sí que és veritat que el joc online, bé, algunes d'aquestes persones presencials van passar...
Han migrat allà.
Clar, van mutar en aquesta modalitat. Però... Clar. Realment no hem observat un increment molt més significatiu en aquest sentit degut a la pandèmia. Per què? Perquè també va coincidir que en aquell moment, fa 4 o 5 anys, va ser quan es va prohibir la publicitat de joc. I això va fer que d'alguna manera es contingués el percentatge d'addictes.
Per la teva experiència, avui volíem centrar sobretot en joves, perquè ens va sorprendre un dia el tema, de fet, sorgeix parlant amb la generació dels nostres estudiants en pràctiques i ens diuen, no, és que la majoria dels meus amics juguen en línia, aposten en línia. A quin tipus de jocs en línia juguen els joves? M'imagino que hi ha la part d'apostes i la part de jocs.
Exacte. Hi ha dos coses que hem de diferenciar. D'una banda, els jocs d'atzar i d'altra banda, els videojocs. Són dues coses completament diferents, però això no significa que no tinguin un potencial addictiu totes dues coses. I clar, quan ja parlem de jocs, videojocs, que a més inclouen aquest component de l'atzar, aleshores ja el mecanisme de l'addicció està totalment servit en safata de plata. Els joves, d'alguna manera, han com normalitzat el fet de fer apostes online, sobretot juguen a les apostes esportives, juguen a pòquer, i fixa't, no té la mateixa mala fama o la mateixa mala imatge jugar a un joc d'estratègia, com és una aposta esportiva, on tu has de tenir un cert coneixement dels equips o d'aquell esport en específic, etc., que jugar a una màquina escurabutxaques. És com de més baix nivell.
Sí,
no?
Sí,
és com,
sí, entenc, entenc.
És com el típic senyor de 60-70 anys que el veus allà en el bar deixant-se el sou, etc, i que et desperta una certa llàstima, fins i tot. Bueno, doncs la diferència és que fer apostes esportives o fins i tot jugar al pòquer és com... Bueno,
implica saber, el que hi hagi algun coneixement,
exactament,
no?
Exactament. Mm-hmm.
A quina edat s'inicien, Cristina, segons la teva observació?
Mira, depèn. Si parlem de jocs d'atzar, clar, hem de pensar que els jocs d'atzar estan limitats per a majors d'edat. Per tant, en principi, la idea seria que haurien d'iniciar-se com a molt aviat als 18 anys. Però la trista realitat és que no és així. Molts joves, a partir de 16 anys, ja comencen a, bueno, doncs a temptejar una mica aquesta modalitat, sigui bueno, doncs, passant-se per majors d'edat o el que sigui, però moltes vegades sí que veiem que aquells joves que desenvolupen una addicció als videojocs són joves que d'alguna manera ja tenen com trastocat o tenen alterat el seu circuit de recompensa. És un circuit cerebral que el que fa és doncs explicar aquest fenomen de les addiccions, no? Tots tenim aquest circuit de la recompensa i és, anem a imaginar que és com una mena d'autovies, tot un sistema de xarxes, no? D'autovies, carreteres, autopistes, en les que no hi viatgen cotxes, sinó que hi viatja la dopamina. La dopamina és un neurotransmissor que està directament implicat amb el plaer i amb el benestar. Uh-huh. No? Quan mengem, per exemple, se'ns dispara.
Dopamina.
Ah, exacte,
quan
una
miqueta comprem, també?
Quan comprem també, quan tenim sexe, quan ens diuen coses boniques, quan entrem a Instagram i ens donen likes.
Like.
Exacte, tot això desperta doncs, aquests cotxes carregats de dopamina en aquest circuit de recompensa. Uh-huh. Aquests joves, quan s'inicien en els videojocs, quantes més hores s'hi passen, què és el que succeeix? Que cada vegada necessiten que hi circulin més cotxes, més dopamina necessiten. Per què? Perquè, clar, d'alguna manera és com que aquell circuit s'ha sensibilitzat, uh-huh, i davant de la mateixa quantitat de joc, menor és la dopamina que desperta. I per això cada vegada necessiten més. D'aquí que un dels criteris diagnòstics per poder diagnosticar, valgui la redundància, el trastorn de joc o el trastorn de videojocs sigui aquesta tolerància i aquest fenomen d'abstinència. La persona no pot deixar de consumir aquell joc o no pot deixar de fer aquella conducta addictiva perquè senzillament ha perdut el control, cada vegada necessita més, i a més, aquest necessitar més té a veure amb aquesta necessitat de satisfer aquestes dosis de dopamina.
I això es pot, tu ara parlaves de sensibilització, es pot dessensibilitzar?
I tant que sí. El que passa és que, clar, hem de fer el procés contrari, no? Tu has escoltat alguna vegada parlar dels experiments de Pavlov amb els seus gossos, oi que sí?
El gosset, la campaneta, pels que
estigueu
a casa.
Això mateix, molt ràpidament ho explico. Això és el que es coneix com a condicionament clàssic, no? És a dir, Pavlov, que era un psicòleg rus, va veure que cada vegada que treia la bossa de menjar per alimentar el gos automàticament, abans d'ensumar el menjar, ja començava a salivar. Aquí es va donar aquest fenomen de condicionament clàssic, d'observar el menjar i que el gos comencés a salivar. Uh-huh. Doncs bé, va començar a fer una sèrie d'experiments que tampoc no em vull entretenir, però la qüestió és que quan tu vincules una conducta amb un estímul en particular, l'associació que es pot crear és molt forta i, a més, es pot crear molt ràpidament.
Inconscient, clar.
Exacte, clar. Escapa completament el control nostre. De la mateixa manera que podem condicionar dos estímuls i crear aquesta resposta condicionada, podem crear el fenomen contrari, que seria el fenomen de l'extinció. Què vol dir això? Vol dir estar exposat davant d'aquest estímul però no fer la resposta, i a poc al final el nostre cervell deixa de crear aquella resposta condicionada. Uh-huh. I per tant el que hem d'aconseguir amb els addictes al joc és que tot allò que tenen associat i vinculat amb la conducta problemàtica és desvincular-ho, però això és molt fàcil crear però és molt difícil de desfer, efectivament. Uh-huh. Però bueno, amb una bona teràpia, amb una bona intervenció psicològica, psiquiàtrica si fa falta, sens dubte el percentatge, uh-huh, de millora i de recuperació és elevadíssim. Uh-huh. Podem parlar fins i tot, mira, jo et diria que el 80% de les persones que realitzen una teràpia psicològica com Déu mana se'n surten. Vull dir que anem a llançar una miqueta aquest missatge, uh-huh, d'esperança, no?
Cristina, juguen més els nois que les noies? És a dir, hi ha un biaix per aquí de gènere?
Absoluta i rotundament sí. Per exemple, si parlem de videojocs, el que ens diuen les estadístiques és que el 96% dels nois, és a dir, jo diria que són tots pràcticament, és a dir, fixa't, és una, gairebé una anomalia el noi que no juga. Doncs bé, el 96% és el que ens diu l'estadística de nois juguen a videojocs de forma regular en comparació amb el 65% de les noies. si parlem de xifres relacionades amb l'addicció, és a dir, quan ja la persona ha perdut el control, quan aquell entreteniment ha passat a ser una necessitat, quan la conducta es manté malgrat totes les conseqüències negatives que experimenta la persona i quan la persona ja ha perdut completament l'interès per qualsevol altra activitat que no siguin els jocs, estem parlant d'entre un 5 i un 10% dels joves entre 14 i 18 anys. Jo penso que són xifres que fan molta por, molta por. Sí. Aleshores, quan li donem un mòbil a un nen de 12 anys, què ens pensem? Que sabrà fer un ús responsable? La realitat és que no. Per tant, jo sóc bastant radical en aquest sentit i és algo que qui em segueix a xarxes ho sap perquè és un discurs que tinc habitualment i és que anem a intentar endarrerir el màxim possible la introducció dels mòbils amb els nostres fills. Jo diria que... Bueno, tu quina edat penses que és correcte que un nen o una nena tingui mòbil? Ja sé que és molt relativa, però tu què en penses?
Clar, és que jo no ho sé perquè encara no tinc criatura, està en camí, però sento els experts que em parlen de 16 anys, mínimament.
Mira, m'encanta aquesta data. Aquesta xifra em sembla molt correcta. Entre els 15 i 16 anys jo penso que els joves ja comencen a tenir la responsabilitat i la maduresa com per poder començar a fer un ús responsable, evidentment advertint-los de tots els perills que pot comportar, però hi ha molts pares que donen mòbils a nens de 8, 9 i 10 anys.
I tablets abans.
És molt greu. És que és molt greu. És que estem parlant de... És com donar-li un Ferrari al teu fill amb 18 anys amb el carnet recent tret. Però què et penses que passarà? Què creus, que no posarà el cotxe a 200 per hora?
No, aniràs 50
no,
sempre.
És que serà superresponsable. No podem esperar això. Per tant, a cada edat, doncs cada cosa que correspongui. Per més que tu li puguis comprar un iPhone, perfecte per tu, però no ho facis, endarrereix el màxim possible. Doncs el mateix amb la introducció d'una Nintendo, d'una PlayStation o de qualsevol altra videoconsola. Quan els nens tenen accés lliure a això, els nens queden totalment atrapats. I per més que tu diguis, no, jugarà mitja horeta, això és el que tu vols, i potser el nen també ho vol, però un acaba perdent el control. Si ens passa a nosaltres, que som adults, que comencem a escrolejar, no?, amb xarxes socials...
3 hores.
I dius, però si jo havia entrat per 5 minuts i porto una hora, però quina pèrdua de temps és aquesta? Clar, les conseqüències poden ser molt importants.
Perquè aquests circuits de recompensa que m'explicaves ara de la dopamina es poden ja generar aquesta... Tu parlaves de com alterar-se, no?, aquests circuits.
Sí.
Es poden generar aquests circuits, aquestes alteracions, amb només mitja hora d'ús del mòbil al dia?
No et puc donar una única resposta, perquè hi ha persones que desenvolupen tolerància i abstinència molt, molt, molt de pressa, perquè són personalitats més addictives, més impulsives, amb menor control d'impulsos, i altres persones, en canvi, poden estar hores i hores i, en principi, aparentment no tenen cap dificultat. Això passa igual que amb les persones que són addictes al tabac, per exemple. Hi ha persones... Jo vaig ser una gran addicta al tabac fa molts anys que ho vaig deixar, tants com 17. No, perdó, 16. I jo... no tenia control sobre el tabac. I, en canvi, jo coneixia moltes persones, i conec persones que poden fumar una cigarreta, doncs, mira, un cop a la setmana. Jo era incapaç de fer això. I dius, i per què? Doncs bé, doncs perquè segurament el meu sistema de recompensa relacionat amb el tabac, doncs estava més alterat que el sistema de recompensa d'altres persones. Per tant, no és una qüestió de temps d'exposició, en aquest cas, als mòbils o als videojocs o el que sigui, sinó les conseqüències que això genera i com la persona no és capaç de controlar la seva conducta malgrat les conseqüències negatives que té. És a dir, anem a imaginar un nano o una nena, és igual, que juga a videojocs, per exemple, amb una consola o amb l'ordinador, amb el mòbil, amb el que sigui. Hi ha nanos que tenen unes baralles amb els seus pares que són un calvari, un autèntic calvari, i malgrat tot continuen jugant i cada dia tenen la mateixa baralla. Bueno, doncs potser això és una mica indicatiu, no dic que sigui l'únic criteri, però sí que seria un indicador de que alguna cosa no funciona bé.
Cristina, escoltem un altre testimoni, en aquest cas és el Carles.
Bona tarda, jo jugo esporàdicament a les apostes esportives, tant a apostes de futbol com de cavalls, i jugo quantitats d'entre 50 i 200 euros. I també a la ruleta, en casinos presencials, amb les mateixes quantitats.
Sentint aquest testimoni, creus que hi ha risc que pugui caure en l'addicció?
Sí, fàcilment. I mira, no? Apostes?
Diu que jugar esporàdicament.
Bueno, hauríem de parlar amb ell i preguntar-li què significa esporàdicament, perquè potser esporàdicament per ell és fer-ho cada setmana. Mm. Aleshores, hem de veure, doncs, això, no? Quina conseqüència a nivell econòmic hi ha, si ell juga per, d'alguna manera, doncs, calmar altres emocions negatives, si ha tingut alguna conseqüència negativa degut a tot això, si té préstecs, si juga per intentar recuperar les pèrdues, perquè tot això al final ens donarà pistes de si ell doncs, té una addicció o no la té. És molt habitual en els addictes que facin apostes esportives d'esports que ni tan sols es juguen aquí. Jo he tingut, bueno, imagina't, no? Al llarg de la meva trajectòria professional, fa 22 anys que m'hi dedico, han passat, ostres, no sé, milers de persones per la consulta, no? I jo m'he arribat a trobar addictes a apostes com el cricket o és que esports que ara ni tan sols recordo el nom que tenen.
El bobsleigh,
per exemple, no? Coses com molt poc habituals en el nostre país, però que en canvi, doncs...
I per què això?
Doncs mira, perquè són esports que igual són d'aposta més ràpida. És a dir, com més ràpida la jugada, per exemple, és més addictiu fer apostes al bàsquet que fer-les al futbol. Perquè el futbol, clar, has d'esperar 90 minuts a que s'acabi el partit, tot i que pots apostar moltes coses. En canvi, el bàsquet és molt més ràpid.
El primer tirador, el primer triple, etcètera.
Això, efectivament. Mm-hmm. Aleshores, com més rapidesa en el joc, més potencial addictiu, més t'atrapa, perquè aquella possibilitat de guanyar
també
arriba
present
abans, clar. I aleshores hem de pensar que els jocs d'atzar i els jocs en general són més addictius com més dissenyats estan segons el model del reforçament variable. Què vull dir amb això? Aquells jocs en els que guanyar és possible, que són tots, no? Tots els jocs d'atzar estan dissenyats perquè sigui possible guanyar. Doncs bé, aquella cosa de que tu no saps en quin moment et pot tocar, o aquella sensació de, ai, he estat a punt, aquell estar a punt és el que més atrapa. És el que et manté allà actiu i jugant per intentar arribar en aquell premi.
És a dir, que atrapa menys la grossa de Nadal, diguem-ne, no?
Clar.
Que és un cop a l'any,
exacte,
que no pas jugar a les maquinetes aquelles que són tres fruites que s'han d'alinear, no? Que dius, ai, la màquina, allò que havíem sentit tots els ludòpates.
Està calenta.
Està calenta la màquina, no?
Efectivament. No, i és una creença que tenen i que te la mantenen i te l'argumenten,
Com li has dit això?
La màquina calenta.
No, el no sé què variable.
El reforçament variable.
El reforçament variable.
Sí.
I alguna actitud, tu ara em deies, ostres, clar, si algú aposta, m'has donat una sèrie de trets, no?, que et fan pensar que aquesta persona pot desenvolupar aquesta addicció al joc. Hi ha alguna actitud, algun tret que pugui fer sospitar que un adolescent està apostant, al marge de, evidentment, mirar el compte bancari i veure que hi falten diners?
Mira, senyals d'alarma que ens podrien alertar són, sobretot a nivell econòmic, no? Quan han fet algun forat econòmic, quan comencen a demanar diners i ens assabentem. Però d'altra banda, també quan hi ha canvis d'humor, quan la persona es troba molt irritable i dius, què li passa? Bueno, doncs això també pot ser indicatiu que alguna cosa no funciona bé, però sobretot ha d'estar vinculat amb la qüestió econòmica, perquè és el primer que salta.
Mm-hmm.
I deixa'm parlar-te d'una cosa important, el tema dels préstecs. Que aquí, per aquí, normalment també, és quan es troben ja tan acorralats i tan angoixats i demés, que és quan parlen amb la família i demanen ajuda. I és que, malauradament, aquesta és una malaltia bastant silenciosa, que la persona doncs, va fent el forat cada vegada és més gran, i l'angoixa cada vegada és més gran, i l'alteració emocional cada vegada és més gran, però la poden anar mantenint en secret. Però quan ja el forat econòmic és insostenible, i aleshores, com et dic, ja generen deutes, ja comencen a demanar microcrèdits, que són una autèntica bestiesa, perquè tu demanes, a veure, no vull exagerar, però igual demanes 300 euros i n'acabes pagant 500.
Sí, clar, amb els interessos que et demanen, no?
I a més els has de tornar ràpid, no? Clar, això per la gent jove és molt difícil de pagar, no? No arriben, amb la qual cosa el forat cada vegada és pitjor. Quan comencen a aparèixer cartes d'aquestes que si...
Reclamacions, no?
Clar, doncs aquesta clarament ha de ser una senyal d'alerta de que alguna cosa no rutlla.
Cristina, ens aturem aquí un moment perquè tenim en línia en Xavier, que és un jove que ha estat addicte als jocs online, però que ha aconseguit sortir-se'n.
Que
ara deies, el 80% dels casos poden resultar exitosos sempre que tinguem un bon acompanyament psicològic i, si cal, farmacològic, és a dir, psiquiàtric. Xavier, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Xavier, a veure, tu en quin joc en concret et vas enganxar?
Jo, en concreto, pues a lo que era Tragaperras Online.
Mhm. Tragaperres online, que és el que dèiem les curabutxaques, eh?
Ah, efectivament.
Sí, sí.
Et vas adonar tu mateix que t'havia creat addicció o t'ho van dir des de fora, que et van dir, hosti, nano, Xavier, aquí t'has passat, no?
Bueno, al final me di cuenta yo solo, pues cuando, lo mismo que estáis diciendo, cuando ya el agujero económico ya es insostenible, ya pues tienes que pedir ayuda y ya te das cuenta de que tienes que parar eso, porque es que si no, es una bola que se hace cada vez más grande.
Xavier, et puc preguntar una cosa?
És la Cristina, és la nostra psicòloga, ara no et pensis.
Hola, Xavier. Una pregunta. Amb quina freqüència jugaves a les escurabutxaques i quines quantitats apostaves?
Pues a la semana, pues casi cada dia, ¿eh?
I quines quantitats gastaves cada dia?
Depende, pero entre 100 y 300 euros.
Clar.
Déu-n'hi-do, clar. Clar. És que multipliques pel dia, mensualment, és que no sé ni fer la multiplicació, però estem parlant de 3.000 euros mínim, no?
Sí, claro, pues sí que es verdad que ganas y te da un poco más de margen para seguir apostando, pero bueno, cuando pierdes y vuelves a perder, ya es insostenible. Entonces ya entras en temas, pues bueno, lo que estáis hablando ahora mismo.
Clar. I tu, al final, el que t'ofeguen són aquests crèdits, no? aquests deutes. M'imagino que també et pot arribar a provocar, o no sé si et va provocar tu, problemes a nivell de relacions. Perquè, clar, si tu demanes a un amic, a una amiga, a un familiar que et deixi diners, si no els hi tornes, aquí hi haurà un problema.
Sí, bueno, sí que es verdad que yo lo llevé bastante... Bueno, lo llevé escondido hasta hace prácticamente en febrero. Que ya lo dije, ya se supo todo, pero sí que es verdad que yo lo llevé en secreto y la gente, sinceramente, no me preguntaba, pero bueno, siempre intentaba esquivar un poco la verdad del por qué necesitaba el dinero.
Xavi, una altra pregunta. I quant de temps vas estar jugant amb aquest comportament compulsiu, amb descontrol, amb tot aquest malestar que segur que et generava, fins que vas decidir demanar ajuda a la teva família i entenc que això et va portar a fer una teràpia psicològica?
Sí. Mira, yo empecé a jugar a los 18 años, ya empecé a jugar así más un poquito, no era mi mayor problema en ese momento, pero bueno, fue un más a más, pero ya sí que es verdad, cuando llegó la época del COVID, ahí empecé a jugar bastante, bastante más.
Vale, per tant, has estat uns 3 anys, 4 anys...
Sí, 3-4 anys
d'addicció. Vale.
Per què li demanaves? Perquè és més difícil desenganxar-se?
No, que va. Li demanava perquè és una dada molt habitual que la persona, des que desenvolupa l'addicció fins que demana ajuda especialitzada, hi ha una mitjana de 7 anys. Clar.
Però ràpid ha anat en Xavier en detectar-ho i demanar ajuda.
Clar, perquè fixa't, mira, és que de fet la meva tesi doctoral la vaig fer precisament fent la comparació entre aquestes dues modalitats de joc, la presencial i l'online. I el que vam veure en una de les conclusions del meu estudi era que els addictes al joc online demanaven ajuda abans. Per què? Perquè el descontrol era molt superior, perquè les conseqüències eren molt més greus i, clar, com abans arribes a tocar fons, abans necessites demanar ajuda. O sigui que dintre de lo dolent, per exemple, en Xavier, doncs mira, al cap de 3-4 anys va ser quan va decidir, no, Xavier, parlar amb la família i demanar ajuda.
Sí, un dia me senté con mis padres y ya no tenía más salida que hablar con mis padres, también era una cosa que yo quería cambiar.
Muy
bien. Y ya sí que es verdad que bueno, tuve que pedir ayuda económica importante y ya tuve que decirlo en casa y a las personas más cercanas a mí.
Mira, em surt la meva vena de psicòloga, que fem molta entrevista. Et vull preguntar si ens ho vols explicar, eh? Quina va ser la xifra més alta de deute que vas arribar a acumular?
Pues bueno, la final ha sido pues unos
16.000 euros.
Sí, eso de deuda. Aparte, de deuda. Pues bueno, lo que apuestas y pierdes y todo.
Claro.
Clar, de deute. Estem parlant de 16.000 euros clar, de clar. Deute.
I de tot el que en Xavier, doncs, evidentment, ha perdut al llarg de tots aquests anys. Mm-hmm. Clar. Jo he tingut molts pacients que m'han arribat a dir, Cristina, és que jo em podia haver comprat 2 pisos si no hagués jugat, si no hagués gastat tots aquests diners en el joc. I és que en el joc se te'n van molts calés. I a més se te'n van molt de pressa. I si parlem de joc online, encara marxen més ràpid. Mm-hmm. Perquè el fet de que tu no toquis bitllet, no toquis moneda...
El fet que no gastes, no?
Correcte, no ho veus i aleshores la percepció es distorsiona moltíssim. Mm-hmm.
Xavier, o Xavi, perdona'm, en què va consistir el tractament?
Bueno, el tractament és una vez a la setmana yendo a Belviche, con el equipo de psicólogos de Belviche. És una teràpia que és grupal, en la qual cada 2 o 3 setmanes viene una persona cooperapeuta que es la que te ayuda pues a administrar el dinero, a apuntar lo que gastas,
Bueno, la persona que es la que lleva un poco más el control tuyo a nivel económico. Uh-huh. Y bueno, pues se hacen unas terapias donde el cual pues se explica los motivos de lo que es la adicción, ¿no? Para que la otra persona o la gente cercana lo entienda. Y después, pues bueno, pues hablar un poco pues qué te puede llevar a una recaída, que si recaes, pues lo mejor es decirlo cuanto antes. Y bueno, eso.
Amb una sessió a la setmana, tu en vas tenir prou, Xavier, o et posaven deures perquè fessis a casa?
No, yo la verdad que bastante bien. Sí que es verdad que te dan un papel en el cual tú tienes que apuntar cuánto dinero recibes o tienes de gasto semanal y qué es lo que te gastas en el día para llevar un poco el control de eso.
Mm-hmm. Xavier, ¿cómo estás ahora? ¿Creus que estás totalmente curat? ¿Es pot dir que estarás siempre curat?
Bueno, a ver, yo todavía me quedan un par de sesiones ahí en el biche, ¿vale? Pero yo la verdad que me veo bastante bastante bien. Al final, yo creo que la primera solución que tienes que meterle al problema es que tú realmente quieras salir de esto. Entonces, ahora, que estás siempre curado, eso es una cosa que nunca... Yo creo que nunca se cura o cuesta mucho de curar, pero pasa que tienes que ser consecuente, pues... Porque si vuelves a jugar o si vuelves a entrar en el mundo, pues bueno, que al final todo son malas noticias y todo es pérdida. Todo es pérdida a nivel económico, a nivel personal, a nivel salud, sobre todo mental. Uh-huh. Y bueno.
Ara en Xavier deia que considera que mai no estarà curat, no? Perquè sempre pot recaure. Què en penses tu, com a psicòloga?
Estic totalment d'acord amb ell. De fet, en el context de les addiccions mai parlem de curació, com si podem parlar d'altres malalties mentals com l'anorèxia o la depressió o l'ansietat. En el context d'una addicció, i ja sigui un tòxic o sigui un comportament, com és aquest cas de l'addicció al joc, parlem de recuperació. I això significa que l'addicte o l'exaddicte tota la seva vida haurà d'estar molt pendent de no recaure. Igual que jo, com a exfumadora, tota la meva vida hauré d'estar pendent de no recaure, cosa que em resulta tremendament fàcil, també t'ho dic, però bueno, passats els anys, no? Doncs un addicte al joc exactament igual. Ell ha dit una cosa molt important que vull posar en valor, i és que parlar amb la família, la comunicació amb la família, amb la parella, és fonamental. Mantenir el secret l'únic que fa és fer més gran l'addicció. Per tant, Xavier, jo un dels millors consells que et puc donar és que quan et donin l'alta de l'Hospital de Bellvitge, estàs en una unitat de referència a Catalunya, puntera, pionera a nivell d'investigació de tractament, són brutals. L'equip de la Susana Jiménez és brutal. Sobretot, si mai al llarg de la teva vida et passa pel cap la idea de jugar, encara que sigui una idea fugaç, no te la guardis.
Comparteix-la.
Uh-huh. A la teva parella, a la teva mare, ostres, mama, saps què? Fixa't, fa 10 anys que no jugo i no sé per què m'ha passat pel cap la idea d'entrar a la pàgina web aquesta d'apostes i t'ho comento perquè aquest és el meu compromís de no fer-ho.
Interessant.
Quan ens guardem el secret, allò... L'únic que fa és com si fos una llavor que es fica allà en el nostre cap i va creixent, i de vegades aquesta llavor pot germinar al cap de 3 anys com al cap de 3 dies, depèn. Mm. Jo ara recordo el cas d'un pacient que va estar recreant una recaiguda, va estar cultivant-la durant 8 anys. 8 anys en què va mantenir en silenci una sèrie de pensaments, d'idees i de més, i quan va tenir l'ocasió, al cap de 8 anys, va tenir una recaiguda terrible. Perquè això no ens passi, expressar-ho, les coses que ens fan mal a dins, les hem de deixar anar fora.
Que no vagin creixent, eh? La imatge aquesta de la llavor crec que és molt, molt, molt gràfica. Xavier, t'agraeixo moltíssim que avui hagis parlat amb la tarda de Catalunya Ràdio, i et felicito, perquè, ostres... No ha de ser fàcil estar sola a casa teva, saber que estàs enganxat a una cosa absolutament nociva, sortir, aixecar el cap i dir, ostres, he de demanar ajuda, comunicar-ho a la família i mantenir aquest compromís com estàs fent fins ara. Per tant, et felicito moltíssim, Xavier. Sé que les meves felicitacions no serveixen de res, perquè no soc terapeuta, però és un exemple a seguir quan ens trobem amb un problema, buscar la solució, Xavi.
Muchas gracias, sí. Al final, mira, lo que decía ella es muy importante, la comunicación. Yo sé que es verdad que a raíz de esto he mejorado muchísimo la comunicación en mi casa y con la gente cercana. Y eso yo creo que es lo más importante. Y en cuanto a lo de Twitch, sí, la verdad que tiene un equipo estupendo y ya. A mí personalmente me ha ido y me está yendo muy bien.
I tant.
Escolta'm, us agraeixo molt. T'agraeixo molt aquesta trucada, Xavier. Una abraçada molt forta i que segueixi també la cosa. Una abraçada.
Una abraçada.
Igualmente.
Fins ara.
Un abraço.
Cristina, és extraordinari aquest testimoni.
Que bé, quina meravella. Sí. Mira, i deixa'm posar en valor les unitats de joc patològic de Catalunya, que n'hi ha 11, que funcionen de meravella.
Ara me les comentes, vale. Perquè també farem radioservei. Si algú necessita arreu de Catalunya, ara parlarem d'aquestes 11 unitats. 4 anuncis, butlletí i tornem.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Visita el Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana al cor de la Segarra.
Descobreix més de 30 escenes d'oficis perduts, amb 250 actors en un entorn medieval increïble.
Amb novetat, amb realitat virtual per gaudir del Pessebre sense moure't.
Del 21 de desembre al 12 de gener. Entrades a pessebre.org.
Aquest Nadal torna la màgia del Pessebre Vivent dels oficis perduts a Sant Guim de la Plana.
Una bona cançó és una de les coses més poderoses del món. I aquí te la seguirem explicant com ningú altre ho ha fet abans.
Nova temporada d'Això no és una cançó. Amb Ramon Gené, a la plataforma 3Cat i a TV3, dijous a la nit, després de Polònia.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.